Benvinguts a l'Internauta. En el programa d'avui, Vicent Partal conversa amb l'actor Roger Coma, que és el director, guionista i també protagonista de la sèrie online Les Coses Grans, estrenada el 2013 i de la qual ara s'emeten nous capítols. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre comenta avui el nou domini d'internet .barcelona, que ja es pot començar a reservar i s'activarà el 21 de març vinent. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 15 de gener de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Avui a l'Internauta portem una persona molt coneguda per tots, en quan senten la veu i sobretot quan li vesquen la cara als qui ens miren a través del vídeo, bé siga a VilaWeb, bé siga al Punt Avui Televisió, reconeixen immediatament el Roger Coma. Com estàs, Roger?
Hola, què fem?
El Roger, tots sabem qui és, actor molt conegut, i la raó per la qual el portem és perquè és el guionista i el protagonista d'una sèrie de... Ara anava a dir d'una sèrie de televisió, ja no sé com s'ha de dir això.
Sí, no ho sabem, tinc problemes jo mateix. Sí, websèrie sona, té una pàtina com una mica trash, no? I tampoc és una sèrie a l'ús.
Bueno, deixem-ho en una sèrie online.
Online, no? Ah, sí.
Una sèrie online, que es diu Les Coses Grans, 3w.lescosesgrans.com, que tothom la pot veure, evidentment, punxant aquesta adreça, 3w.lescosesgrans.com. Tu estàs acostumat a fer sèries, no és cap sorpresa per tu, però com se t'ha acudit fer una sèrie online?
Bueno, era un espai de llibertat, una mica, on podia conjuntar les meves ganes d'escriure, i jo sempre he anat escrivint, he publicat alguna coseta i tal, i volia casar-me amb el món audiovisual. I pensava que la tele té uns ritmes molt lents, no?, entre que t'aproven un guió. Jo he presentat coses que a vegades no han sortit. Vaig pensar, mira, internet et dona la pantalla, l'espai, és un canal obert, no?, tothom fa el que vol, i penso que podrà admetre aquesta sèrie. No sabia molt bé com aniria, i vam fer un pilot. I aquí vam transformar, vam agafar els fils essencials i vam dir, mira, ironia, coses petites extrapolades a un dramatisme que tothom pugui sentir empatia però alhora tingui humor, un paquet és aquesta hamburguesa.
Sí, perquè li digueu coses grans però parleu de coses petites.
Sí, crec que les coses grans, les coses grosses de la vida es fonamenten sobre una mirada sobre el concret, no? Sobre el detall, sobre... tu vas ara a fer pipí al vàter i se t'han mullat uns pantalons blancs que portes i tens una reunió, i això és una petita tragèdia. I aquestes petites tragèdies que ho formen la vida, no és només el dia que et cases o el dia que et donen una notícia d'una malaltia mortal. Petites coses, no? La vida la conformen, això.
Vosaltres vau començar fa un any i mig, si no recordo malament.
Sí,
vau
fer
els primers capítols.
Sí, sí, dos, sí. Sí, sí.
De fet, a més, ha sigut curiós, perquè heu acabat emetent per la tele tradicional, sí, també, el Canal 33, sí, i ara comenceu nous capítols, no?
Sí, quan jo he tingut una mica d'espai, també, naturalment, he hagut de buscar uns espais, uns lapsos així de feina, per poder-ho crear, perquè el fet de ser guionista, dirigir-ho i tot, doncs, és d'envergadura gran, malgrat sigui una sèrie com de talla petita. Però ha passat temps, però la trama lliga un capítol amb l'altre, passa només un mes i mig de ficció.
I què és el que t'ha sorprès més d'aquest format? És a dir, no, n'hi ha altres països on les websèries, per dir la paraula que no toca, o que és trash, les websèries ja estan molt consolidades, no? Però tu que estàs acostumat al format televisió tradicional, a la producció de la televisió tradicional, que és molt aparatosa.
És que jo he fet una sèrie de tele, me n'adono al final. No és molt websèrie. La websèrie té un component molt més informal, underground, gravat amb el mòbil, amb un muntatge no sempre cronològic. Aquí, finalment, és una estructura ultralineal, per molt que l'humor sigui una mica absurd, irònic a moments, però s'admet molt. Jo vinc de la tele, ho he d'acceptar, no ho sabia i me n'he adonat, aquesta és la meva naturalesa, no? Vinc de la tele, de l'establishment, i aquí agafo les coses que m'importen per fer un producte de tele i posar el focus en la petita cosa, no? O sigui, jo tinc un pernil i no vull compartir el pernil i hi ha possessió i si et convido a casa, ja te'l tallo jo el pernil, no me'l tallis tu. No? Diguéssim, ja, aquesta petita trama que jo m'hi he trobat, és una cosa meva, penso, ostres, és interessant això, no? I no veig mai aquesta petita trama, sempre veig, doncs, el gelos, la meva dona s'està follant una altra i això genera una tragèdia grossa, greu, no? No, no, el petit conflicte, aquesta cosa, tenia moltes ganes d'explicar-ho. I a mesura que he anat explicant capítols, m'adono que és que el fil és inabastable, no? I també això és el que genera l'empatia amb la gent i penso que la sorpresa per mi ha vingut d'aquí, no? Dir, ostres, això és universal, no? Això que és ultraconcret.
Mm. Vols si heu tingut 300.000 visualitzacions o una
sí.
cosa així? Estàs satisfet d'això o esperaves més o creus que això creix amb el temps? Un dels avantatges d'internet és que creix amb el temps, no,
sí.
no n'hi ha una programació,
sí,
no és el dimecres a la nit. No?
Sí, sí, sí. sí. La gent ho ha vist, ja està bé. O sigui, clar, sempre esperes que sigui una cosa que ho rebenti, que sigui viral. Clar, una cosa viral és posar una tia en pilotes a Plaça Catalunya, no? Això és viral. O grans titulars. Coses
bueno,
petites,
últimament
però
la política
estigui...
catalana
la política.
S'està convertint en viral,
no, no.
Eh? Perquè
sí, sí, perquè està molt en pilotes.
Ara
també.
Acaben
sí,
de
sí.
dir, el Financial Times ha dit que la política catalana supera House of Cards i Borga. No està mal, eh?
No, no, hi ha molta trama darrere, sí, sí, sí.
No
sí. Jo crec que els espectadors, finalment, o sigui, depèn de l'objectiu, no? Jo vaig començar l'objectiu que era fer-ho, i t'equivoques i després dius, no, el meu objectiu era transcendir, que això fos un negoci. No, no, l'objectiu inicial era acabar això i que agradés i que funcionés en un petit cercle, no? I l'objectiu està solert.
Però aquí la Maru i de Molins, el Pep Ambrós, el David... aquí no, o sigui, us heu involucrat molta gent, no?
Sí.
I per tant això sí, és un muntatge gros, no?
Sí.
I, bueno, no sé com ho feu, però m'imagino que és un
diguéssim
muntatge
que una sèrie
relativament gros, no?
Sí. Una sèrie comercial hi hauria un volum d'unes 60 persones, o 80, o 40, no? En aquests termes. I aquí estem en uns... en un rodatge de 15 persones, després 6 o 7 persones més a darrere, no? Entre la campanya, entre el muntatge i feina de fons. No? Que hi ha gent, clar, 21 persones, doncs també és un equip gran.
Tu t'has divertit fent-ho?
Sempre dic que sí, però és mentida. No, he patit molt. Sincerament, dic, hòstia, quina idea tan bona, vale, la idea és bona. Després hi ha articular perquè la idea tingui interès, perquè vagi creixent a nivell de tensió. Després, trobar dates amb els actors és un patiment continu, és que hem vingut a patir, no?, a la vida. I el català més que ningú.
Però clar, aquí has fet de... has escrit la sèrie, no sé si has fet tu també la producció...
Sí, sobretot has fet la producció.
Sobretot la producció.
Crec que
la
gran
pesant,
gràcia...
No, la producció.
La gran gràcia és que he fet producció fent guió, i he fet guió fent producció alhora, diguéssim, no? Va, tinc aquests actors, tinc aquests espais, els actors se'n poden moure de dates, és a dir, escriuré que el que està passant tant pot passar en un bordell com en una escola bressol, diguéssim, d'acord? És a dir, són uns diàlegs intercanviables i això em dona molta llibertat, no? I aquesta seniputeria, doncs, m'ha salvat i això és patiment permanent, no? Visc el límit de l'atac de cor. Content.
Que no et passi. Escolta, des del punt de vista tècnic, és a dir, sou menys gent, no
sí.
sou tanta gent com seria una televisió tradicional, tècnicament gravar una cosa així és igual o... És a dir, avui en dia el vídeo per internet no té res a envejar el vídeo de televisió tradicional, no?
Sí, això fa 20 anys no s'hagués pogut fer.
Exactament,
ara sí,
això
les càmeres...
Envejar, no?
Sí, sí, a nivell de tècnica està a l'abast, és assequible, hi ha gent molt preparada, moltíssima, i ha fet que sigui relativament fàcil.
Vinga, tu parlaves abans del tema dels telèfons, no? Que les websèries aquestes més underground es filmen amb telèfons. Vinga, és que avui en dia n'hi ha telèfons que tenen una qualitat de filmació...
Increïble.
Que no...
Sí,
que no
però l'àudio, l'àudio és per patinar l'embrague. I crec que la nostra sèrie, si una cosa podem presumir, és que està ben empaquetada, tant amb àudio, i som gent professional, hi ha unes mescles d'estudi, finalment, tenim un compositor específic que ens coneix uns temes que a mi m'agraden molt, no? tot treballat bastant. Per exemple, hi ha temes de... Si jo ara agafo una cançó de la Madonna, l'incrusto aquí, és un vídeo ja que no em pertany a mi, sinó que és semipropietat de YouTube. Hi ha també tot un tema de formació. Internet és una mica una jungla i un malestar permanent.
Un malestar permanent.
Ui, sí, perquè jo no estic al dia, jo sóc una persona una mica del 19, no? Lenta, de prendre un te a poc, no? I això està... Vale, entres a YouTube i estàs de mirar doncs, totes les característiques, els formats amb què ho penges, buscar l'analítics per saber quina és la millor hora, on arriba, perquè això transcendeixi, ho vinculo a Facebook, perquè Facebook està en competència amb YouTube i aleshores no ho alimentarà prou com si jo penjo directament a Facebook. Bah, tot això és un malestar, no?
Escolta, i tu, què, on te diverteixes més? És a dir, fas el guió, fas la producció, fas l'actor... Què és el que et resulta a tu personalment més gratificant?
Fer el guió.
Fer el guió?
Sí, i fer d'actor m'ho passo molt bé i per una qüestió egoica no hi sé renunciar, no? Però...
I fer el guió per què? Perquè no n'has fet anys i perquè...
Perquè em surt fluid.
Té el plaer de...
Potser sí, potser perquè no em jutjo... no em jutjo com fent d'actor, no? Tot i que estic més com a fent d'actor, vull dir, més fàcil, no pateixo tant, no? Fent el guió pateixo, però m'adono que acabo trobant unes frases que són meves i unes altres que serien com genèriques i les puc eliminar i dir, mira, jo vaig més per aquí, no? I és divertit, és una manera com de trobar-te... No, no, una tonteria, no? Que escrius teràpia i et coneixes a tu mateix, no? Crec que no és veritat, això. Crec que no és veritat. Crec que treballes, escrius per... buscar coses, però el que trobes no és tu mateix.
Però vist des de fora, no tinc ni idea de com es fa una sèrie, no ho sé, però tens la sensació d'una mena de gran puzzle, no?
Sí, totalment.
De que n'hi ha un cap que té que anar encaixant peces i que si n'hi ha no sé quants capítols, al principi ja tens idea de tot.
Sí.
N'hi ha aquella famosa de la Bíblia, aquella que al principi fas com un esquema... i t'adaptes, o és veritat que els personatges prenen
no,
vida?
No, jo aquesta vegada he fet una bíblia mínima, és a dir, aquest personatge sempre buscarà nòvia, aquesta altra tindrà problemes relacionats amb la paternitat, i aquesta altra es farà gay. I ja està, fi de la bíblia. I aleshores això, hi ha un abans i un després, no? Abans de ser gay i després de ser gay. I aquesta és la mínima bíblia. I després sí que realment, clar, jo tinc dins del cap 80 seqüències, no? Perquè són unes 8 seqüències, hi ha 10 capítols, no? I les he de tenir al cap, organitzades, i les he de moure, no? I és la gran dificultat una mica, sí, sí, sí.
I n'hi ha improvisació després o no? O tot va guionat?
Jo, desgraciadament, sóc un gran tirà, i tot està molt guionat, i penso com que ja el text està bastant destil·lat, a vegades que hem improvisat una mica, dona una certa espontaneïtat, però és una sèrie que és com molt textual. El text té molta importància, molt més que el que passa, que la situació... I aleshores, en aquest sentit, sóc una persona bastant ogre.
Eres com l'Aaron Sorkin, que no deixava canviar ni una frase a ningú.
Doncs
l'Aaron Sorkin té fama
sí,
de,
sí, no
sé, de que va, vaja, absolutament prohibit ni treure sí. ni una pausa de respiració, tot tenia que ser...
Fins i tot a la primera temporada jo era molt més, demanava entonacions i tot, no? I ara aquí m'he relaxat, m'he estovat, m'estic fent gran.
Però això els teus companys de repartiment, diguem... Bueno, sí. Sou molt amics, no?
Sí,
no?
Sí.
Bueno, no sí. Ho sé, però sí, sí, entenc sí, que sou molt amics sí. I que per tant la relació ha de ser diferent a una producció professional que igual te posen a una persona que és, li tens molta antipatia però tens que fer un paperot davant d'ell, no? En aquest cas suposa que és tal. Però tot això flueix, és...
No molt.
No molt.
No, no. Sóc amic i durant aquella estona no sóc amic. Sóc una mica com l'enemic. És més, fins i tot, quan l'altre està dient el text, com que jo l'he escrit i me'l sé, se me'n va la boca. No? I aleshores jo ho veig a muntatge i dic, ostres, tu, estic dient el text. No, no, estic per la situació, per la seqüència, no? I la Mar m'ho diu, quin mal son treballar amb tu, no? En canvi, treballar amb el David, que fluid, que bonic, no? Ho sento, Mar, sóc així.
Escolta, la idea, ara comenceu, diguem, una segona tongada, no?
Sí,
i són 10 capítols, també?
Són 10 capítols de 10 minuts.
I quan els publiqueu, n'hi ha una regularitat en la publicació setmanal, o com
està això? Sí, cada setmana n'hem anat penjant, vam començar amb un bloc de 3, i ara setmanalment cada dimecres en publiquem un.
Cada dimecres en publiqueu un, eh? I per tant, 3w.lescosesgrans.com, cada dimecres... A la nit?
Sí. No, al dematí, és una sèrie de dematí. Sí, una sèrie com...
Bueno, la gent
per evitar
la
que la gent treballi.
Més,
no? Sí.
Ah, per evitar que la gent treballi.
Crec que quan la gent consumeix més Facebook sol ser el dematí, i preferiblement dimarts i dimecres, i nosaltres el dimecres a les 10 del dematí,
no,
10 quarts
d'11. Això ho has analitzat, això?
Sí.
En sèrio?
Sí, 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 sí. Clar, tot és pura estratègia comercial. Com intentar, sense diners, trobar una estratègia de propaganda el màxim devastable possible, no? D'abarcar, sí? I aleshores això és el que m'he intentat fer. I la pengem, això... El que passa és que la gent se la sol mirar més al vespre, però ja hi ha unes 400 o 500 visites al dematí mateix.
Però clar, cada capítol, quina durada té?
Són 10 minuts només, de... clar. Minuts. Pots dissimular molt bé, no fer veure que sí, estàs treballant, que estàs
prenent el cafè...
Vas a fer un pipí llarg, que s'allarga una pròstata complicada.
En la sèrie feu metasèries, és a dir, parleu d'internet, parleu de les xarxes, parleu de...
Sí.
Això dona per...
Sí, bueno, crec que...
Dona per molt, no?
Té una certa gràcia, i com que la sèrie té una llibertat, en aquest sentit, doncs... fins i tot hi ha una foto de les coses grans a la nevera, vull dir, bueno, són petits picades d'ullet, no?
Perquè això, ho has repetit diverses vegades, lo de la llibertat, que no n'hi ha tanta llibertat en les produccions televisives?
Ah, bé, no. No, crec que no. Hi ha uns directius amb molta pressió pel número d'espectadors, que és el que em preguntaves abans, si estic content o no. Home, si això fos una sèrie de tele, estaria molt trist, perquè ho ha mirat molta gent, que li ha agradat molt, però no és prou com per justificar el cost. I els directius de tele sí que estan amb l'espasa de Damocles sobre el cap, traient resultats, i ha d'agradar a tothom la sèrie, no? I el que fas una broma una mica massa cínica o parlant d'un tema una mica punyent, doncs de cop...
Però vols dir que els, en les sèries de televisió tradicionals, no parlem de cap en concret, sí, sinó com a sistema, eh?
Sí.
El guionista passa filtres que no són de guió?
Sí, 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 sí. Hi ha una revisió i els temes, doncs, o s'han d'emblanquir o... Bueno, ja... Tu pertanys a un sistema, no? I sí, jo m'he trobat, i fins i tot com a actor, determinades coses, doncs, no es poden ficar, no? Sí, sí. I, no ho sé, la llibertat, finalment, també és una mica dolorosa, no? També és el que a mi em costa a l'hora de treballar, tot serveix, no? I he acabat entenent que el que és important és que pugui ser genuí. I la genuïtat, la manera de trobar aquesta genuïtat, ostres, sento que és una cosa que, no me l'ha buscat mai ningú, no? És una cosa que no... O et surt espontani com una malaltia, o si no, no hi ha grans mecanismes per... A tu què t'agrada profundament, no? Perquè el sistema demana... A nosaltres ens agrada això de tu. Ja, però potser això no és el que faig millor, no?
O no és el, bueno, que... és el gran debat del teatre, també, no? És a dir,
sí,
eres tu o eres,
sí,
o eres,
sí,
el personatge,
sí, sí, sí,
no?
Sí, sí, hi ha una cosa per aquí, sí. Suposo que a mi m'ha cansat, després de 20 anys dedicant-me a fer d'actor, doncs dic, ah, hi ha hagut personatges que han parlat d'una manera bastant semblant a la meva, no? Deixa'm ara aquest espai per parlar des d'aquí.
Bueno, hi ha el perill de l'encasellament, no? Quedes com el graciós, o quedes com, sí, el valent, o quedes com l'assassí, o quedes com el...
I no és un avantatge, això, perquè jo finalment sempre faig del mateix, jo faig de capellà, o d'advocat, o de capellà gay, o d'advocat gay. Aquests són els quatre personatges que puc fer. I sempre me'ls han donat bon nen, bona cara, una persona, no? Una persona semi-elegant, però que després té un punt maquinal que te la pot fotre per darrere, no? I estic encasellat completament amb això, i penso que és una sort, perquè ara em dones un yonqui. Oh, quina feinada, no? Construir allà alguna cosa que no... No, en canvi, puc perfeccionar una mica aquests meus instruments, no? Del capellà, de l'advocat.
I quan et planteges una sèrie teua,
sí,
com ha passat ara amb les coses grans, et planteges el teu paper també? La sèrie no gira al teu voltant. Dones xoc.
Sí.
Vull dir, jo quan la vaig veure primer vaig, sí, pensar que seria com molt autorreferencial, per dir-ho així, no?
Sí.
No, dones molt de xoc, no? És a dir, aquest encasellament que tens cara a les grans produccions, et planteges allò autorreivindicar-te,
sí,
fent
suposo
el que
tu, sí,
vols,
suposo,
o
que
com està això?
És per sanar-me a mi mateix, no? Sí, he buscat un personatge que fos punt de partida meu, neuròtic, no? I he extrapolat això a una complicació neuronal important que dona un camp per l'humor, no? Per crear tensió amb els altres personatges. El David Verdaguer viu les coses amb molta filosofia, i un tio que va molt sobrat per la vida, i el meu és un patidor, no? Jo sóc una mica així, però també sóc sobretot el personatge del David, no? Les reflexions que fa, doncs, són meves, i aleshores, si t'hi fixes, la sèrie sempre són personatges de dos, que és molt fàcil de realitzar, no? Pura estratègia, es tracta de treure rendiment de les pedres, no?
Clar, això és una curiositat que sempre he tingut.
Rodar amb tres actors és molts més plans, molta més feina. Solen ser dos. A mi de diàleg també és un mateix discurs, no? Jo tinc una idea, doncs, jo què sé, hi ha molts gossos al carrer, no? I la gent tracta els gossos com si fossin humans. Vale, jo tinc aquesta idea filosòfica, aleshores, doncs, la poso. Vols dir? Jo crec que no, que n'hi ha pocs. Que n'hi ha pocs? Tu has vist els que hi ha? Ah, tens raó, no? Però finalment és un diàleg a mi mateix. I l'excusa dramàtica és posar un personatge aquí davant, no? I en aquest sentit sí que em diverteix. Ara, després hi ha tota una feinada darrere que destrossa
l'alegria. Però això, per exemple, la producció es té en compte, diguem, l'element econòmic. T'explico una anècdota que m'ha cridat l'atenció molt, perquè jo feia temps que ho notava i l'altre dia vaig llegir un article que ho explicava i em va impressionar. Les sèries americanes han allargat les pauses, és a dir, allò que feu en les sèries de que n'hi ha pausa entre escena i escena, les sèries americanes feien una pausa de 2 segons i ara la fan de 3.
Ah, sí?
I jo ho havia notat feia temps,
que
tardava a arrencar una mica més, jo què sé, sèries que jo mire, no? Tarda una mica més i l'altre dia vaig llegir un article que això els estalviava al cap de la temporada no sé quants diners.
Ah,
perquè acaba ben siguent, no sé si era 20 minuts de rodatge o una bestialitat d'aquest estil.
Potser.
Sèries llargues, d'aquelles americanes. Mm. Crec que els estalviava com 20 minuts de rodatge i això era una pasta. Perquè, clar,
sí. També penso que la careta llarga, no? Els crèdits, el títol, les cares dels personatges, d'això, també són un minut i mig de material no rodat.
Clar, però això quan ho crees, ho penses? Que és, o sigui, penses en la vessant econòmica?
Dir, sí, totalment.
Si ho fem així...
Sí.
Jo ara aquí posaria un castell amb 400 persones assaltant-lo, però deixem-ho en un...
Sí, per això la producció es fa en el guió, no? Seran tot personatges de dos, aquest actor no pot venir tal dia, doncs d'acord, doncs aquestes rèpliques les dirà un altre, això ho gravarem aquí a la Ciutadella, perquè després farem una altra seqüència aquí i tot el dia gravarem a la Ciutadella, vale. Temes d'aquests, no? No pots anar a gravar en un restaurant perquè és massa complicat, problemes d'àudio i aleshores hem de repetir 1000 vegades i en lloc d'una hora en tardem 3. Fora restaurant, parlarem en un banc al carrer i la gent s'ho menja. El que passa que el que es diu valor de producció, doncs, per exemple, un dia vam anar a gravar una òptica, és complicat, he d'anar a demanar a la senyora Dolors, sisplau, seria tan amable deixar-me rodar la seva òptica, no tenim diners, però serem molt bones persones. I, clar, això dona un valor de producció. Ah, mira, i ara van a una òptica, no? Aquí unes ulleres, està tot ben construït. Si sempre gravem el nostre pis, com hem fet habitualment, és maco, una sèrie maca, però de petit format. Clar, no tenen la gran envergadura d'un House of Cards, sí, sí.
A veure, House of Cards, no ens en imaginar els diners que deu valdre un capítol d'una cosa d'aixes.
És que s'inventa que és una websèrie. Va, home, va, una websèrie. Una sèrie que la passes per la web, vale, però... Tot s'hi val.
Escolta'm, la tele tradicional està... passa com en el cine, no? Estan, diguem, en crisi, però no acaben mai d'estar en crisi, no?
I no acaben morir mai.
I el vídeo per internet és veritat, que avui dia, per exemple, el consum de sèries, sobretot, es fa per internet, bàsicament, o les plataformes de televisió de pagament ja s'han inventat canals exclusivament de sèries, i cada vegada això de la sèrie és més important, no? I fins i tot... arriba un punt que sembla que la pel·lícula acabarà morint a mans de les sèries. No?
És que la sèrie té una cosa molt bonica, que tens una fidelització amb els personatges, és a dir, vius amb el coneixement i amb l'empatia, i en la comèdia, per exemple, tu has de preveure de ai, que ara farà allò, i sí, efectivament, fa allò que tu ja has predit, i aquí hi ha un copet a l'espatlla tu mateix que fa humor, i això la sèrie ho permet molt més que una pel·lícula. És curiós, no? A mi sempre m'ha interessat molt el tema de les sèries. També perquè trobes un mecanisme de poder explicar i vius, jo què sé, recordo Doctor en Alaska, que és una sèrie que el recorregut emocional, experiencial meu veient aquella sèrie és molt més gran que pel·lícules que em poden haver agradat, Melancolia de Lars von Trier, vale, sí, perfecte, però és una fiambrera tancada en un moment donat de la meva vida. L'altre dura en el temps, no? Hi ha una relació com de parella.
Jo sempre he pensat que fins i tot, clar... exprems més l'èxit, no? És a dir, també, tu trobes un personatge d'èxit, no sé si en les sèries trobar el personatge és la clau, no?
Sí, però sí,
tu trobes un personatge d'èxit i en una sèrie pots acabar filmant 40 hores aquell personatge. En una pel·li, si et passes d'una hora i mitja, has d'anar als cines d'aixòs raros que fan
coses rares. Però... A mi ara em resulta bastant fàcil, ja sé els personatges que es mouen, molt més que la primera temporada. No, aquest personatge no diria això. Aquest s'enfadaria per això. Més fàcil. I l'espectador ho agraeix, també, això. Ja espera que el David Verdaguer digui alguna filosofada absurda i que li fotries una plantofada, no? Ho espera i quan ho rep, hi ha un confort. Hi ha com... Inconfort.
Aquests capítols que ara heu començat a penjar, vau penjar els tres primers, ara començeu a penjar una setmana, per tant duraran unes 7 setmanes, no?
Sí, cada mes. Sí, 2 mesos i poc d'emissió. Sí, sí. La feinada de mig any o més. De...
Quan, això t'anava a preguntar, sí. Quan tardeu a fer un capítol? Són 10 minuts? Per què es multipliquen?
Doncs gravem en un dia i mig per capítol de gravació. Però clar, hi ha una preparació molt important i sobretot hi ha un muntatge, hi ha unes mescles d'àudio, hi ha el muntatge d'imatge, hi ha un treball de laboratori de color perquè tot quedi unificat, a vegades gravem així amb llums una mica precàries i agafa molt de gra. O sigui que l'acabat, el rentat final, fa que ens desmarqui una mica les websèries perquè invertim una mica els diners en això, no? Que sí, que després ho pots passar per la tele i se sosté.
I la pregunta a Josep Pla, que és, i això qui ho paga?
Doncs això es paga una mica. La primera vam estar una mica suportats amb sponsors, vam tenir un micromecenatge i la tele ens
sí,
va comprar els drets.
Va funcionar molt bé. El
sí, va anar molt bé i sobretot ens va donar també com campanya, perquè era un moment en què començava la gent a sonar-li bastant al Verkami i tot això i aleshores va ser més notícia fins i tot això que la gravació de la sèrie. I aquesta segona doncs, hem rebaixat les expectatives, hem rebaixat el pressupost i en menys hem fet el mateix, demanant una mica de favors i esperant que potser hi hagi una tercera una mica més lluenta.
Que tingui l'èxit.
Que tingui èxit, sí. El passa que internet és molt difícil de rendibilitzar, no? No monetitzes YouTube, recuperes després d'haver emès aquests capítols, doncs em pagarà 32 euros, no? Bé, doncs mira, un parell d'ampolles de vi i estarem contents, però no,
32
clar...
32 euros, poca no, ampolla poca de vi cosa. Compraràs.
I aquest és el tema, no? S'ha trobat un híbrid aquí entre una mica de publicitat, gent que vulgui aportar a la sèrie diners... No sé, no tenim un bon sistema. Diguéssim, sóc un amant d'escriure i de produir això, però com a empresari mereixo la mort i ser castigat.
No, esperem que no, eh?
Com a empresari...
Seria un capítol dramàtic. Sí. Si ho fas com un capítol dramàtic, el rotllo aquest de la metasèrie, sí, l'últim sí, capítol... Sí. T'acabes matant a tu mateix, era molt, molt dramàtic el tema.
Pues mira, m'apuntaré per una tercera i última temporada.
No, però clar, aquí un problema és aquest, no? Perquè vosaltres, encara que sigueu amics i us ho prengueu com...
Sí.
Que m'imagine que n'hi ha una part de festa, no? D'amics,
sí.
D'alguna forma.
Sí, però una festa però, la fas en una setmana, punt, vale. Acabem, muntem, gravem, fi. Això, la feina em dura... Jo estic muntant des del setembre i encara estem muntant, no cada dia, però sí que cada 2 dies, i remenant per allà... Feina... És una odissea, això, sí. I a mi els diners no em surten aquí, de moment. Bueno, s'autofinancia, no hi perdo diners, però m'interessa. És un fil, veig que hi ha un tema, tinc ficat un peu dins d'aquest terreny, acabaré trobant una mica una viabilitat, no? El que passa que segurament passa per als antics canals de televisió, trobar un híbrid... Internet, clar, és llibertat i això alhora fa que està tan fragmentat que la publicitat no paga prou com perquè visquis d'això, no?
Els teus companys de professió i de producció i tal senten curiositat per això que estàs fent o pensen que estàs com una xirivia?
No! No, jo crec que no és una cosa tan estranya, que se'n fan moltes, jo tinc amics que en fan, l'Oriol Vila té una websèrie que és Nico en Sunset, també, qui més qui menys doncs, fa un curt i el penja per internet, i jo crec que ja hi ha... O sigui, que el canal estigui obert, no? Que puguis editar el que vulguis i emetre-ho, és fantàstic. Ningú em veu com un bitxo raro, al contrari. Potser el bitxo raro és perquè persevero en una cosa que no genera diners de moment, però jo considero que sí, que això acabarà donant a la llarga. Sí, bé.
I això complica més encara la feina de l'actor, és a dir, els actors, alguns actors, n'hi ha que esteu especialitzats, però n'hi ha, com tu, que toqueu qualsevol pal, no? És a dir, ara toca una pel·lícula, ara toca teatre, ara toca televisió, ara toca websèrie, sí. Cada vegada es complica més la vida de tot això,
sí.
O al final interpretar és una cosa...
No, crec que complica, l'únic és que a mi m'agrada això, o sigui, a mi m'estima més, jo m'estimo més que el format sigui estrany, que no pas dir, hòstia, doncs mira, vas a una sèrie a Madrid, cobres tant, vas, t'aprens el text i només fas allò. A mi això, després d'haver-ho fet durant 20 anys, dic, ja, és que també m'agrada remenant la producció i si ho fem una mica més irregular i no cada capítol és igual, sinó que un fa humor i l'altre no. I la inquietud, no? La vida és massa llarga, no? I per no avorrir-te has d'acabar fent el que pots. Mm-hmm.
Roger, nosaltres a Ser l'Internauta fa 20 anys que acabem amb la mateixa pregunta, que és com t'imagines d'ací a 5 anys? O com imagines tot aquest món d'aquí a 5 anys?
Doncs d'aquí a 5 anys m'imagino que hauré fet 3 temporades més, ja les hauré fet, i hauré trobat una sèrie paral·lela que s'alimentarà millor que això. Però espero poder mantenir una cosa que ara sento que altres no, perquè aquesta sento bastant afinada, que el que parlo m'agrada parlar-ne, i sento que és una veu bastant meva, i m'identifico amb el text.
L'autenticitat.
Sí, sí, una certa honestedat, tot fa una mica de pudor, no? A més, com que som catalans, donar-se autobombo, doncs no m'ho facis, no em facis passar per això, sisplau. Però ho diré, sí, crec que és bastant meva la veu, sí, bastant autèntica.
Bé, jo no et faig passar per ningú jo, però no vull que ets passat. Però bueno, en qualsevol cas, a més, mentre hem anat parlant, és que vegeu l'edició en vídeo, tant a VilaWeb com al Punt Avui Televisió, ho he anat vegent imatges d'aquesta sèrie, que tornem a dir-ho, www.lescosesgrans.com, una sèrie sobre coses petites del Roger Coma, que a més ara passa allò tan xulo de les sèries, no? Que és que la descobreixes, els que no l'han descobert encara, i tens molt de material per mirar.
Sí, sí, sí.
Aleshores comences a mirar compulsivament, no dorms, totes aquelles malalties associades a la sèrie.
Sí, aquest mal de la marató, no? Fem un cap de setmana de marató de sèries, no? Estudieu alemany, no, no. 72 hores mirant Lost. Bueno, tu mateix.
Roger Coma, director, guionista, protagonista de Les Coses Grans, www.lescosesgrans.com. Gràcies per haver compartit aquestes estones i a VilaWeb. Gràcies per haver fet la sèrie i per tota la feina que fas. I anirem seguint-vos cada dimecres al matí.
Cada dimecres al matí.
Cada dimecres al matí durant les pròximes setmanes.
Moltes gràcies, per deixar-me explicar-me.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aquesta setmana s'ha mort una llegenda del rock mundial, David Bowie, pioner en molts àmbits i recordat per moltes coses. Bowie també va ser, en aquest sentit, un visionari de la tecnologia. Al començament dels anys 80, com ell mateix recordava, va ser el primer artista a fer servir ordinadors en una ronda musical. També va col·laborar activament amb Omicron, de Nomad Soul, un videojoc futurista aparegut el 1999 per PC i Dreamcast. I un any abans, el 1998, va arribar a muntar el seu propi proveïdor d'internet, BowieMed. En l'era dels gegants del sector com AOL, Bowie no hi volia competir, sinó que es va avançar als serveis apareguts posteriorment com MySpace i Friendster. BowieNet costava $19.95 mensuals per accedir a internet amb una versió adaptada de l'Explorer, i en el pack s'incluïen canals de notícies del portal Lycos, accés exclusiu a continguts relacionats amb el cantant i 20 megas d'espai de disc perquè els usuaris es poguessin crear la seva pròpia pàgina personal. BowieNet va tancar la porta el 2012. L'empresari multimilionari Elon Musk, propietari de Tesla Motors, ha concedit recentment a la cadena BBC una entrevista en què assegura que no és cap secret que Apple es prepara per assaltar el mercat de l'automòbil amb el cotxe elèctric en competència directa amb el de la seva empresa. És l'última pista que apunta en aquesta direcció, després de saber-se que la Casa de la Poma ja ha contractat executius relacionats amb la indústria del motor i enginyers de Tesla mateix, a banda d'haver registrat dominis d'internet prou explícits, com Apple.auto o Apple.car. Des del 12 de gener, Microsoft ha deixat d'actualitzar i de fer pagats de seguretat a les versions 8, 9 i 10 del seu navegador Internet Explorer. Amb l'anunci que deixa de donar-hi suport, la companyia nord-americana encoratja els milions d'usuaris que encara té el vell explorador perquè es passin a les versions més noves, com l'Explorer 11 i especialment l'Edge, un navegador desenvolupat de manera completament separada per Microsoft i que funciona només amb el sistema operatiu Windows 10. Edge proposa velocitats i usabilitats millors que no pas les de l'Explorer, presenta moltes funcionalitats innovadores i és integrat amb Cortana, l'assistent virtual de la companyia.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan Jofre, com anem?
Molt bon dia, molt bé.
Bé?
Molt barcelonat aquesta setmana.
Molt barcelonauta.
Sí. Perquè, i això és el que volem explicar avui, aquesta setmana ha començat el domini.barcelona.
Ha començat el registre.
Sí, no ha començat a funcionar exactament. Uh-huh. Sí, perquè faran una cosa molt similar al que es va fer amb el .cat. Durant un temps un temps és exactament des de fins al 20 de març, la gent podrà demanar-lo i no funcionarà. Llavors, abans del 20 de març...
És com un preregistre,
suposo. És un preregistre per intentar que no hi hagin discussions de qui ha estat primer o qui té més drets o qui té menys drets.
Bé, no sé també perquè les marques registrades...
Perquè les marques registrades... Bé, no, ara pot registrar tothom. I tu pots demanar Coca-Cola.Barcelona. Però, clar, si tu ho demanes, i els senyors de Coca-Cola també ho demanen, ells tindran prioritat sobre tu.
No sé per què, però vaja.
Sí, és una cosa que no entendrem mai. Per tant, des del dia 12 de gener fins al 20 de març podeu demanar, tots els que vulgueu, podeu demanar un domini.Barcelona. Pagant més, això sí, a més a més.
Això sí, llavors m'esperaré, potser.
Els que el demanin ara, pel fet de tenir un dret prioritari sobre els que venen a continuació i estar dins d'aquesta bossa de resolució de possible resolució de conflictes, paguen 100 euros pel primer any. I els que ho facin a partir del dia 20 de març pagaran només 40 euros.
Una diferència.
Sí, 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 60 euros, que si de tenir-los o no tenir-los... Ja...
A mi això el punt Barcelona, de fet el punt Barcelona i tots els nous dominis que van apareixent i es van activant des que l'ICANN va obrir la...
Moltíssims.
El vedat de fer dominis. A mi el que em sorprèn més a vegades és que ara veig que l'extensió, és a dir, el punt, el que sigui, és més llarga...
És més llarg que el domini.
Que el domini.
No? Bé, el
domini... Per exemple, n'hi havia un, que era miami.travel, que dius, home, doncs no sé...
El domini, com a mínim, el nom que hi ha al davant del punt Barcelona, o del punt cat, ha de tenir com a mínim 3 lletres.
Clar, BCN.Barcelona, jo trobo com molt
bueno,
absurd.
Serà Ajuntament.Barcelona, suposo.
Entenc que sí. Però realment, aquest, i sobretot Barcelona, que té molta lletra allà al mig.
Que també els de l'Ajuntament en el seu moment també havien demanat i tenen concedit el punt BCN. Però de moment han posat en marxa el punt Barcelona. És a dir, tots aquests nous dominis...
Però pel que entès, el BCN és només per ús de l'administració.
No queda clar si al final també el posaran per tothom. No ha quedat gens clar i no saben, dins de l'Ajuntament no saben què faran. En principi van dir això, però això ho van dir en temps del Trias.
I han anat passant
gent per allà dins.
Gestors i, per tant, aquí
pot ser
no sabem com acaben.
Les coses canvien i no sabem com acabaran. Bé, escolta, hem començat a parlar i no m'he explicat què és un domini, encara que suposo que tothom ja sap què és un domini. Un domini és la manera que identifiquem el nostre web o el nostre correu o el nostre FTP a dins d'internet. I està composat de dues parts. Al final del domini, al final, és el que ara estem discutint que és nou, el punt Barcelona, el punt cat, etc. Que és, se li diu TLD.
És el sufix final.
Sí, se li diu, tècnicament es diu TLD. És un top level domain. És a dir, el final de tot, el més important. La part del davant, és a dir, el que hi ha davant del punt, és el que nosaltres podem comprar. Encara que, i m'avanço el que tenia escrit, no comprem mai un domini. Nosaltres lloguem la utilització d'aquell domini per un temps. El que paguem, un any, dos anys, tres anys, 25 anys, em sembla, no sé si 25, 10 segur que es poden demanar.
D'una tacada es poden demanar,
sí, sí,
10 anys?
Sí, com a mínim 10 anys es poden demanar, perquè això ja ho he fet. Demanar 10 anys d'un domini. El lloguer i l'ús d'aquell domini durant un temps. I a més, paguem per una altra cosa, que és tenir el dret, quan acabi aquest temps que hem comprat, d'allargar-lo. És a dir, sempre nosaltres tindrem dret d'allargar aquest domini enfront d'un altre que vingui. És a dir, si nosaltres tenim, aquí estem, en vilaweb.cat, quan acabi aquest lloguer que s'ha fet de vilaweb.cat, tindrem dret de ser nosaltres els qui l'allarguem. De fet, i fins i tot, tenim dret fins un mes després de la seva expiració. És a dir, si el domini caduca el 4 d'abril, sempre et donen 30 dies de marge per si t'has despistat, si ha passat qualsevol cosa, que durant aquells 30 dies tu pots renovar.
Home, suposo que deu haver-hi... Jo sempre m'he imaginat que hi deu haver com robotets o motors de cerca que van buscant dominis que expiren,
sí,
i per passar al davant i quedar-se'l després.
I quedar-se'l, no? Però tu tens aquells 30 dies de coll.
De marge, per si de cas. Sí, sí.
Però sí, sí, és veritat. Hi ha robotets que pels dominis importants... O
llaminers, diguem.
O molt llaminers, agafen i els van guardant, tenen una llista i saben quan caduquen i intenten fer, o, a més de fer això, o intenten comprar-lo. I et fan una... et donen un preu i et diuen, escolti, vostè no li interessaria vendre aquest domini seu que es diu xxx.com? Aquest era un que estava molt buscat, que ha deixat de valdre tant quan ha sortit l'extensió xxx.
Quan s'ha capgirat, quan és com.xxx.
Va al darrere. Bé, escolta'm, el domini és, tècnicament, el que aconsegueix que funcionin les coses, perquè les màquines només s'entenen per números. És a dir, quan tu vols accedir a una web, per accedir, tu has de saber quina és la seva adreça IP, un numerot d'aquell que ja moltes vegades hem explicat, sí, que són quatre grups de tres xifres.
Que no el sabem mai.
Que no
si ja no sabem
mai
els números de telèfon, els d'IP, evidentment.
El domini es va inventar per facilitar la vida a les persones. És a dir, perquè quan nosaltres volem accedir a la web de VilaWeb, posem vilaweb.cat, no posem 24.15.48.64, que seria molt complicat de recordar-ho. Bé, això és tècnicament. Llavors, per agrupar els dominis, es van inventar els TLDs, és a dir, això que hi ha al darrere del domini. I llavors hi ha una cosa, els han agrupat de diferents maneres. Hi ha, en primer lloc, els no esponsoritzats, és a dir, no esponsoritzats vol dir que no hi ha ningú que pagui al darrere d'aquell domini. Són dominis de tota la vida, hi ha el .com, hi ha el .net, hi ha el .biz, és a dir, dominis històrics. .mil, i el .gov,
edu.
I el .edu. És a dir, són dominis històrics que sempre han funcionat.
Que en general eren de tres lletres.
Eren sempre de tres lletres, excepte quan van començar a ampliar, que van posar l'info i el name. Uh-huh. Però aquests són el que se'n diuen no esponsoritzats. Després hi ha els territorials, que se'n diuen CCTLD, els CCs del Country Code, és a dir, són aquells famosos dominis de dues lletres que assignen un país a un domini.
Un territori, a vegades, eh?
I a vegades un territori, sí, perquè hi ha hagut algunes coses rares per allà al mig.
Hi ha unes quantes illes o dependències britàniques amb dominis propis.
Amb dominis propis. I per aquí és en el seu moment quan es va intentar aconseguir el .ct, que després es va convertir en un .cat perquè va ser un domini esponsoritzat. Un domini esponsoritzat és que hi ha algú que hi ha al darrere que paga.
No, de fet, va ser el pioner dels esponsoritzats.
Va ser, exactament.
Va anar amb el primer pack,
perquè hi havia alguns com l'Aero i el Museum, que estaven al darrere, que també volien pagar. És a dir, per tenir un domini com aquest, has de pagar. La Fundació.cat, que és la que està al darrere del domini.cat, i ara també està al darrere del Punt Barcelona, encara que el domini.barcelona és propietat de l'Ajuntament i la gestió, perquè ja sabia com fer-ho, ho fa la Fundació.cat. Bé, doncs tots aquests esponsoritzats, hi ha algú al darrere que paga més o menys, però paga per poder utilitzar aquest domini. I després hi ha els nous, i dins dels nous allò hi ha un punt Zara, per exemple.
Són milers, Mango.
Punt La Caixa, també han demanat el seu domini. Punt Madrid.
Aquests funcionen?
No tots funcionen encara, és a dir, estan tots aprovats, però no tots funcionen.
Es van activant.
Es van activant a mesura, clar, els de... Hi ha un punt Seat, també, per exemple. Sí. Els de l'Ajuntament de Barcelona se'n van anar a algú que ja sapigués com funcionava això, que eren els de la Fundació.cat, i els van dir, escolta, vosaltres ja en teniu l'experiència, veu fer el llançament del .cat fa uns anys. Podeu fer el mateix amb el punt Barcelona, i clar, van estar encantats de poder, amb la mateixa infraestructura que tenen, ja tenen els ordinadors, o rellogats els ordinadors, etcètera, saben com fer-ho, doncs per posar en marxa més de pressa un domini.
Bé, de fet, els altres, el .cat han assessorat també els dominis comunitaris,
el punteu i el .gal.
El .eus, .gal.
El .eus, si el .eu ho he dit malament, el .eus el van assessorar
els dels bretons, o no? Però bé, hi ha unes quantes comunitats culturals i lingüístiques que també s'han inspirat i de fet han rebut l'assessorament de la plataforma.
Doncs aquí, a més de rebre l'assessorament, els hi fan la feina. Que és una mica el mateix el que passa, perquè això dels dominis depèn d'una empresa que es diu ICANN. I la ICANN depèn del govern dels Estats Units. És a dir, que això de l'internet és molt global, però al final el que acaba manant és el govern dels Estats Units, el secretariat d'Estat del govern dels Estats Units, com si fos una cosa de... Sí, no deixa de ser, és veritat. El secretariat d'Estat, que és el Ministeri d'Afers Exteriors, porta lo d'internet, perquè això d'internet és una mica exterior.
Sí, sí, sí. Però vaja, suposo que l'ICANN es va apropiar en algun moment.
Bueno, en el moment que els Estats Units es van inventar la història d'internet, ells havien de muntar la infraestructura. I com que eren ells els que se l'havien inventat, ells van muntar la infraestructura. El govern va dir, això és molt important i ja ho farem nosaltres. I una mica també els altres, els d'internet, en Postel i companyia, van dir, això és molt complicat i ha de funcionar bé, necessitem un govern al darrere que ens doni suport. Mm-hmm. I així va fer, bueno, suposo així, hi ha moltes més coses d'aquestes d'alta volada política, doncs es va dir que funcionés l'ICANN. I l'ICANN el que fa és, per acabar-ho de complicar, li encarrega la feina a la IANA. I la IANA és l'encarregada de que tots els ordinadors funcionin bé perquè els dominis funcionin. I perquè si us en recordeu d'un dia, i aquí us poso el link de quan ho vam explicar, el tema dels dominis, quan nosaltres volem arribar al vilaweb.cat, per exemple, el primer que fa el nostre ordinador és consultar amb un servidor de noms. I aquest servidor de noms, el primer que ha de saber és dir, a veure, qui em contestarà un .cat? Un .cat o un .com, és a dir, depèn de l'extensió final d'aquest TLD. Hi ha un responsable, hi ha una empresa responsable, en aquest cas la Fundació, o VeriSign, en el cas dels .coms, és a dir, cadascú té una empresa responsable. O sigui, el primer que hem de saber és qui em contestarà per un .cat. Llavors hi ha una cosa que se'n diu roots, que els roots el que diuen és, a veure, el .cat qui contesta? I et diu, mira, aquest et dirà alguna cosa. I et dona un número, sempre una adreça IP, i et diu, pregunta allà que segurament et contestaran i et contestaran bé. Tota aquesta infraestructura inicial de dir, a veure, la primera pregunta qui me la contesta? Perquè sempre hi ha una primera pregunta. És a dir, quan tens la primera, llavors vas tirant del fil i vas dient, ah, ara anem al segon pas. Tu contestes dels puntcats? Diu, sí, sí, jo contesto dels puntcats. Diu, ah, i qui em dirà on està VilaWeb.cat? Diu, vés a preguntar amb aquest número que segurament et diran alguna cosa. I aquest número és el servidor de DNS, o els, perquè normalment n'hi ha més d'un, els servidors de DNS, que saben on està VilaWeb. I aquests són els que VilaWeb ha de gestionar. I ha de dir, jo els meus ordinadors els tinc amb aquest número.
I això I vol dir els registradors, això?
I això ho porta, no, la Fundació. O sigui, aquesta informació la té la Fundació, el responsable del domini. I després hi ha una cosa que és el que anava a explicar jo, que hi ha els registradors. Els registradors l'únic que fan són de revenedors. La Fundació, o qui fos, podria fer la feina de vendre's, però normalment no fan mai la feina de vendre.
Sí, sinó que el que fan... Pel punt Barcelona no hem d'anar a la Fundació.
No hem d'anar a la Fundació. La Fundació és responsable de que tot funcioni, però després els registradors, que són venedors de dominis...
I tampoc a l'Ajuntament de Barcelona.
I tampoc a l'Ajuntament, que us diran que ells d'aquestes coses no les tracten, sinó que vagis amb un registrador. I un registrador és un revenedor de dominis. I un revenedor de dominis, com el seu nom indica, no ha de vendre el preu prefixat. És a dir, no existeix un preu... Hem dit més o menys que us pagarien, us cobrarien uns 100 euros, però no existeix un preu prefixat.
Fix, no.
Sinó que cada registrador...
Un preu orientatiu i després
sí,
cada registrador...
cada registrador, en funció del que després t'ofereixi, a canvi de tot el que t'està venent, perquè no només et ven un domini, normalment te l'empaqueten amb una sèrie de coses. Et diuen, mira, jo li vendré el domini, però també li donaré uns DNS perquè això funcioni bé. Hi ha alguns que et donen un espai perquè guardis el teu correu. Hi ha altres que et donen espai perquè posis la teva web. I amb aquest espai te'n donen més o menys i et donen més o menys transferència d'informació. Llavors, quan vosaltres vulgueu comprar un domini, el primer que heu de fer és informar-vos. Qui me'l vendrà i a quin preu me'l vendrà, perquè no hi ha dos preus iguals. Si us aneu a la web de la Fundació.cat, us hauran fet una feina per vosaltres. Hi ha un link, us el deixo, de tots els registradors que us venen al seu domini, el del .cat i el del .barcelona. I en la relació hi ha el preu que us cobren i quins serveis us donen i quin preu us cobraran per ampliar aquest domini o per registrar-lo a partir del primer any, que no és el mateix que el del primer any.
No.
Per exemple, un puntcat ara està sobre els 5,90 euros a l'any, però la renovació, és a dir, a partir del segon any, val uns 18 o 19 euros. És a dir, evidentment, primer intenten enganxar-te amb un preu més baratet i després et cobren el que volen cobrar-te perquè ja estàs enganxat. O sigui,
sapigueu, quan ja ho necessites, no?
Quan ja tothom et coneix amb aquell nom, ja no dius, va, per 5 euros, ara el vaig a canviar. No, 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 seguim. Bé, us deixo el link on trobareu tots els preus i trobareu els preus del primer any i els preus de les renovacions, que són importants que ho sapigueu. Bé, en els webs dels registradors, a més, teniu una eina que serveix per saber si aquell domini està disponible. I jo us diria que si algun dia voleu muntar una empresa o una d'aquestes famoses startups, el primer que heu de fer és si teniu el domini disponible. Abans de pensar en el nom de l'empresa. És més important el domini, que és de la manera que ens coneix, que no el nom de l'empresa. L'empresa es pot dir Pepito, però el domini és el que us farà triomfar. I si és .barcelona, o si és .cat, o és .com, és a dir, com voleu que se us identifiqui. Si sou una empresa de Barcelona, que el que esteu venent, per exemple, és disseny de Barcelona, potser sí que us interessarà que la vostra empresa es digui .barcelona, en lloc de .com. És a dir, si el que esteu venent és una... Visites, esteu venent visites a la Sagrada Família, jo diria que és interessant, que la vostra web es digui .barcelona.
Quedarà molt llarga, probablement.
Quedarà molt llarga.
Sagrada Família, .barcelona.
Però bé, per això està Google, perquè quan busquin tindràs un link que faràs clic i sobre el link aquell et veuran. És a dir, però esteu venent, o sigui, esteu donant amb el nom del vostre web, esteu donant una mica més d'informació de què és el que esteu volent fer.
Molt bé. Doncs, Joan, ja hem entès això del .barcelona. Esperarem el 21 de març, que ja...
Si no us voleu gastar 100 euros. És dir, i si vosaltres sou...
I per veure'ls també, ja, perquè el 21 de març
és quan s'activen. Sí, sí, el dia a partir del 21 estaran funcionant. Ara només reservar-los.
Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Ball de gestos que es confon entre la gent. Descriu elipsis a través de l'espai-temps. Els dits intenten creuar el fum i els llums. Per això primer has de soltar el que ara tens. Un vell desig s'endinsa dins la pell, com un raig cada volta més intens. Els teus dits intenten creuar el fum i els llums. Per això primer has de soltar el que ara tens i escoltar aquell soroll que et vas deixar al respirar. I escoltar aquell soroll que et fa vibrar al respirar. Reflexa tot el temps que ens van deixar, en cada marge, en cada somni en espiral, esperant l'espurna que encenguera aquell fanal, i a les mil passes dir no s'està tan mal, però és que al final l'únic que importa és com has viscut, com has volgut. Com has après a anar-te'n quan el vent bufava cap al demà, cap al demà. I escoltar aquell soroll que et vas deixar al respirar. I escoltar aquell soroll que et fa vibrar al respirar. Thank you. i escoltar aquell soroll que et vas deixar al respirar. I escoltar aquell soroll que et fa vibrar al respirar. I escoltar aquell soroll que et vas deixar al respirar. I escoltar aquell soroll que et fa vibrar al respirar. I escoltar al respirar. I escoltar al respirar. I escoltar al respirar. I escoltar al respirar.